al Barça Granollers de la Soval, l'inici del Mundial de Fórmula 1 a Austràlia, l'Estrade Bianche de ciclisme i la Copa de la Reina de Waterpolo.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda, amb David Clopés.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
Continuï tot recte 30.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Són de música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaja.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
Jo quan pujo unes escales m'ofego.
Realment és que fumar és una merda.
És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de sessió informativa del 12 de març. EUS.cat.
Com que les millors decisions es prenen en fred, ara al Corte Inglés tens un 25% de descompte en aire condicionat.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense.
A més, finançament fins en 24 mesos.
A la botiga web i app del Corte Inglés.
Només fins al 22 de març. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Gisèle Pelicó és coneguda a tot el món com la dona que ha fet que la vergonya canviï de bàndol. Considerada per la revista nord-americana Time i el diari britànic The Independent com una de les persones més influents de l'actualitat, el govern espanyol la va condecorar aquest dimarts amb l'Ordre del Mèrit Civil. Gisèle Pelicó, bon dia i benvinguda al matí de Catalunya Ràdio.
Bonjour, merci de m'acollir.
Bon dia, gràcies per acollir-me.
Com està?
Je vais bien, oui, je vais bien depuis que
estic molt bé, sí. Des que vaig arribar aquí a Catalunya, perquè primer estava a Madrid, m'han acollit molt bé, amb molta amabilitat, i estic molt contenta de ser aquí. La veritat és que he rebut molt de suport de les dones espanyoles.
Com se sent després de rebre tots aquests reconeixements que ara explicava que està rebent?
Je suis une femme normale.
Jo sóc una dona normal, sóc una dona qualsevol. He estat reconeguda perquè aquest judici ha alliberat la paraula de les dones, però sé molt bé qui sóc, d'on vinc i tinc els peus sobre la terra.
La Gisèle Pelicó és el nostre país per presentar un llibre, és el llibre que es diu Un himne a la vida, en què explica les seves vivències prèvies i posteriors també el 2 de novembre del 2020, que és el dia en què va saber que durant més de 10 anys el seu home l'havia drogat i violat i l'havia ofert també a altres homes perquè la violessin. I malgrat la duresa de tot el que explica en aquest llibre, que ara en parlarem, és un cant a la vida, perquè vostè, com explica en aquest text, ha tingut una relació complexa amb la mort i sempre s'ha volgut aferrar a la vida.
Oui. C'est vrai que depuis très jeune,
és cert que des que era molt jove em vaig haver d'enfrontar a la mort de la meva mare, al seu dol. Jo era molt jove, tenia 9 anys, i és cert que aquest llibre ens explica el recorregut de 3 generacions de dones a través del seu dolor, del seu dol, però també la seva alegria, perquè jo crec que aquestes dones m'han transmès aquesta força de viure, aquesta resiliència. Està en el meu ADN.
En tot aquest procés ja ha pensat molt vostè amb la seva mare?
Jo he pensat molt en la meva mare, sobretot quan tenia les meves absències, perquè pensava que podia patir la mateixa malaltia que ella. Vaig visitar diferents neuròlegs, però cap em va fer un diagnòstic encertat, i per tant jo m'havia anat preparant a la possibilitat d'acabar com la meva mare, sí.
Jo crec que la meva concepció de la vida va néixer amb l'últim alè de la mare,
quan el pare, inclinat damunt seu, va murmurar el seu nom mentre jo li premia l'espatlla per suplicar-li que es despertés. En aquell instant vaig notar com em passava l'amor, un amor infinit, més fort que la mort. Aquella sensació em va salvar. Em va mantenir dempeus i probablement també em va confondre i encegar, tenint en compte el que vaig viure després amb en Dominic. Però encara la porto a dins. La mare no era morta. Jo no sóc morta. Encara tinc confiança. Va ser la meva principal feblesa i avui és la meva força, la meva venjança.
La sensació que es té quan un llegeix el llibre és que vostè és una dona extraordinària, que no ha volgut deixar-se arrossegar per uns fets tan monstruosos com els que ha viscut, no? Vostè, per exemple, escriu en aquest llibre: "No em resignava a perdre-ho tot, lluitava per evitar l'esfondrament total, el meu esfondrament. Si m'arrabassava en aquells últims 50 anys de vida, era com si no hagués existit, era com estar morta." No sé fins a quin punt tothom pot tenir aquesta determinació amb això que ha volgut fer vostè i que ha pogut fer vostè.
Jo crec que a través de la història, al llarg de tota la història del món, hem conegut dones que també han passat per atrocitats, com per exemple Simone Veil, que també han viscut monstruositats. Jo crec que totes tenim recursos en nosaltres mateixos per poder superar l'adversitat. No és fàcil, però cal tenir l'ajuda d'amics, de psiquiatres, de psicòlegs. Jo, al llarg de tot aquest procés, vaig comptar amb el suport dels meus advocats, de les associacions de víctimes i de totes les dones que m'han vingut a recolzar. Això em va ajudar a fer front a la realitat del que m'havia passat.
Què és per vostè una víctima?
Una víctima és un home o una dona que estan trencats, que han perdut tota la confiança en ells mateixos i que intenten aïllar-se perquè no saben com fer-hi front. I jo també vaig passar per això, vaig conèixer aquesta soledat, aquest aïllament, aquesta vergonya, però cal comptar amb l'ajuda dels altres. Per això jo em vaig oposar a fer un judici a porta tancada, per poder denunciar totes les violències de les víctimes. La vergonya havia de canviar de bàndol. Són els acusats els que s'han de sentir avergonyits. Nosaltres ens sentim culpables, però no som culpables de res.
Per tant, d'alguna manera, vostè considera que va deixar de ser víctima en el moment en què va decidir plantar cara, fer públic el que li va passar?
No és que abandonés la meva condició de víctima, el continuava tenint, però jo ara avui dia, per exemple, ja no considero que sigui una víctima, perquè tots els acusats han estat declarats culpables i jo he estat declarada víctima de totes aquestes violacions. Avui dia em sento una dona una mica més lliure perquè vaig arribar fins al final d'aquest procés.
Gisèle Pellicó, com sabeu, portava més de 50 anys casada amb Dominic Pellicó, un home al qual trobava, deia, una bona persona, un home considerat i un paio fantàstic. Així el va definir, de fet, davant la policia el primer dia que va anar a comissaria perquè havien detingut el seu marit per gravar a sota les faldilles de les dones en un supermercat. Allà a comissaria és quan va descobrir que el seu home la drogava i la sotmetia a tota mena de perversions fins al punt d'oferir-la a altres homes. Expliqui'm per què ha volgut escriure també vostè aquest llibre.
Aquest llibre m'ha servit sobretot com a teràpia i també és una mena de testament que jo transmeto als meus nets. Sobretot el que he volgut és donar un missatge d'esperança. Malgrat la duresa de la vida, jo he estat capaç d'aixecar-me, de posar-me dempeus i ara sóc una dona serena i sé que he pres una bona decisió.
Per què són tan importants els records per vostè? El llibre, per exemple, explica d'una banda que volia recordar els bons moments, no? Que no volia que tota la seva vida desaparegués, no? Però, en canvi, per l'altra, que el fet d'estar totalment drogada i no recordar res també l'ha ajudat en tot aquest procés.
Sí, és cert que nosaltres estem fets de records i jo necessitava pensar que aquests 50 anys de vida amb el senyor Pellicó no eren una mentida per poder continuar a viure. També és cert que les proves me les van posar sobre la taula. Jo no vaig denunciar res, així es va fer a la comissaria de Carpentras i és veritat que no vaig tenir cap record perquè estava anestesiada. I a més vaig passar per un pelegrinatge mèdic. Ningú era capaç de donar-me un diagnòstic fins al dia que ho vaig saber, el 2 de novembre.
Mm. El record, per exemple, el té present tota la vida, perquè vostè, en el llibre, ja el firma així, i vol que la presentin així, manté el cognom del seu marit, no? Giselle Pellicot. Per què manté el seu cognom?
J'ai conservé ce nom, non pas pour garder...
Jo he mantingut aquest cognom no per tenir un lligam amb el senyor Pellicot, sinó pels meus fills i filla, i també sobretot pels meus nets. Em semblava que, atesa la cobertura mediàtica, era una manera de reequilibrar les coses. I estic molt contenta d'haver-lo conservat, perquè les meves netes, que estan a l'escola, a l'institut, em donen les gràcies, ja no se senten avergonyides de portar aquest cognom. Ho he fet per elles.
Ho fa tot pels altres, doncs.
És cert que jo sí, em preocupo per l'altre perquè és la meva manera de ser i crec que no canviaré. Crec que és important pensar en els altres i intentar fer el bé.
Tothom la defineix com una dona valenta, no? És un adjectiu que, per cert, no apareix en el llibre. De fet, en el llibre diu que cada dia li donen molt les gràcies per ser valenta i diu que té ganes de dir a tota aquesta gent que ella, que vostè no és valenta, sinó que el que té és una voluntat i una determinació per fer evolucionar aquesta societat patriarcal i masclista que estem, en la que estem, no?
Jo crec que aquest judici sobretot ha alliberat la paraula de les dones i també que ha arribat una consciència col·lectiva de la violència contra les dones. Per mi era molt important arribar al final d'aquest judici. No estava sola, estava acompanyada, vaig tenir totes aquestes dones que em van acompanyar, milers de cartes de dones que m'explicaven el seu patiment i jo crec que la meva història també doncs ressonava en aquestes dones.
Diu que no és valenta i tampoc se sent una icona feminista, encara que tothom la vegi així.
Oui, icona no.
Bé, icona no, sens dubte no. Jo crec que la paraula potser batiadora, Michelle Perrault, una historiadora, em va donar aquest qualificatiu i jo crec que és molt més important perquè jo he una mica despertat les consciències, però icona no m'agrada, no em va bé.
El llibre fins i tot diu que potser decebut algunes feministes.
Bé, decebre, no ho sé, perquè jo no sóc una feminista radical, sóc una dona que té ara 73 anys i jo crec que a la meva manera oposar-me al judici a porta tancada va ser posar el meu petit gra de sorra en una gran etapa que encara s'ha de recórrer.
A vostè se la considera valenta i una icona també del feminisme per la decisió que va prendre.
Com més s'acostava el dia del judici, més tenia la sensació que em convertiria en un hostatge de les seves mirades, de les seves mentides, de la seva vilesa i del seu menyspreu. Les acusacions que pesaven sobre ells eren gravíssimes. N'hi havia proves aclaparadores, com no se n'havien vist mai. Però continuaria sent una multitud de 50 homes encabida dins del recinte judicial. Segur que les seves veus taparien la meva. I també tots aquells ulls junts, totes aquelles espatlles juntes formant un mur davant meu. I si en realitat els estava fent un favor? I si en realitat els estava protegint a ells, tancant aquella porta? No ho sabria ningú el que m'havien fet. No hi hauria ni un sol periodista que pogués descriure'ls, pronunciar-ne el nom i dir quin crim havien comès. Cap desconegut no aniria a observar-los, tot preguntant-se com es reconeix un violador entre els veïns i els companys de feina si pel que sembla són tan fàcils de reclutar. I sobretot, no hi podria entrar cap dona per asseure's allà i sentir-se una mica menys sola.
Una decisió en la qual la portava a fer un judici públicament, com m'explicava abans. Aquella decisió va canviar completament la seva vida posterior. Vostè va fer seu i va llançar també en el món un lema que feia anys que feien servir les dones víctimes de violacions, no? I que ara vostè també ha dit en aquesta entrevista, que és que la vergonya havia de canviar de bàndol. Però no sé fins a quin punt, en aquell judici, vostè creu que aquells homes que la van violar van passar realment vergonya.
Je ne pense pas qu'ils se soient sentis honteux.
No crec que s'hagin sentit avergonyits perquè sempre han negat haver-me violat, haver tingut la intenció de venir a violar-me. El que jo crec és que hi havia molta covardia i també negació per part d'aquests homes. Però no podem generalitzar, perquè també crec que molts homes es van sentir malament davant del judici, perquè ells són diferents. I és el que jo vaig dir, que no s'han de dividir homes i dones, perquè estem fets per conviure.
El judici va ser terrible.
Com més m'acostava la sala, més a prop estava dels meus violadors i més por tenia. Però havia de dissimular. I llavors els vaig veure. La major part ja estaven asseguts a la sala de vistes. N'hi havia 34 que compareixien davant del tribunal en llibertat. Alguns portaven una careta i d'altres duien posada la caputxa. Ara, els seus noms ja s'havien fet públics i estaven rabiosos. Els envoltava un exèrcit d'advocats amb toga negra. Semblaven una sola cosa i ocupaven tot l'espai de la sala. Era la més gran, però em va semblar molt petita. I ells em van semblar una munió. Fins i tot un cop asseguda als bancs que ens corresponien a nosaltres, els tenia allà a tocar. No baixaven la mirada. Em desafiaven. Es pensaven declarar no culpables.
Vostè sabia que era tan forta?
Jo crec que el que em va ajudar molt és que estava molt ben preparada. Em van seguir psicòlegs, psiquiatres i els meus advocats, que es van ocupar també d'aquest afer, d'aquest cas, em van acompanyar. I, de fet, jo vaig triar dos homes advocats que em van preparar, em van acompanyar. No vaig arribar tampoc sense preparació al judici. La veritat és que és impressionant. Quan vaig entrar i vaig veure aquests 51 individus allà i també aquells advocats que em miraven. La veritat és que si no hagués estat preparada hagués estat molt més complicat.
Evidentment és un procés que també va afectar greument els seus tres fills, sobretot a la seva filla, no? Perquè hi ha la sospita de que el seu pare també l'hagués violat. La seva filla es va afrontar la tragèdia d'una manera completament diferent a la seva. Fa un any la vam poder entrevistar en aquest programa i ens deia això.
Jo, per exemple, vaig expressar, vaig fer sortir tota la meva ràbia, però ella no ho ha fet mai.
On est tellement différentes. Enfin, moi je...
I som tan diferents.
Je sais pas dire si elle est aussi forte.
Jo no sabria dir si és tan forta com la imatge que ha deixat, doncs, entreveure el tribunal. Bé, el cas és que he anat cada dia per enfrontar-se amb els 51 perpetradors i almenys doncs, és un exercici força doncs, arriscat, però ho ha aconseguit de fer, perillós, i se li ha de felicitar per aquesta valentia, almenys.
Com és ara la relació amb la seva filla?
Per ma fille,
per la meva filla, aviam, ens hem anat acostant, sobretot des que ha pogut llegir el llibre, i també els meus fills. És cert que en el cas de la meva filla està en un infern perpetu, i el seu patiment, la veritat és que em trasbalsa. Jo intento fer tot el que puc, però, evidentment, ens hem reconciliat, i el 8 de març, diumenge, estarem juntes per celebrar el Dia de la Dona.
I amb el violador, en Pelicó?
Jo no tinc cap mena de relació amb el senyor Pelicó. Encara no m'he trobat amb ell. Tinc previst anar a veure'l per poder obtenir respostes que no vaig obtenir durant el judici perquè jo m'adreçava al president del tribunal, però li vull preguntar directament per què tant de mal, per què haver-nos traït, per què haver-ho espatllat tot quan semblava que érem feliços a la vida. Sí, tinc moltes preguntes per fer-li.
De fet, ho diu en el llibre, que vol anar allà per fer-li aquestes preguntes, tot i que molta gent li desaconsella. Vostè ho vol fer sí o sí, això?
És una manera, també, sí, sóc una dona forta i jo crec que ell ara mateix estarà en una posició de feblesa, però també és la meva manera d'acomiadar-me, dir-li adéu.
Què va suposar per vostè la sentència?
Bé, aquesta sentència em va fer justícia, em van reconèixer com a víctima, se'ls va reconèixer com a culpables, a poc importa la pena que els van imposar. Tots van ser declarats culpables.
I una altra cosa que va aconseguir és que França legislés el dret al consentiment. No sé què suposa també per vostè, si ho sent també com una victòria col·lectiva, que és el que entenc que també es proposava, no?
Jo crec que la definició sobre el consentiment, sí, és un gran avenç, és innegable, però el que també dic és que es poden votar moltes lleis, però el que cal canviar són les mentalitats. Això és molt important, i això passa per l'educació, pel respecte i l'atenció cap als altres. També això és evident i és una manera de fer.
Una altra de les conseqüències de la seva decisió de fer el judici amb portes obertes i de publicar també aquest llibre és el suport que ha rebut de moltes víctimes. No? Una cosa que diu el llibre és que aquesta història ja no és seva.
Oui.
Sí, és cert. Ha alliberat molt la paraula de les dones i jo crec que això és important. I crec que avui dia les dones potser s'aïllaran menys, potser intentaran parlar més, confiar i atrevir-se a denunciar. És important que se les escolti i se les reconegui, sí.
Estem parlant amb Giselle Pericó, que presenta aquest llibre, Un himne a la vida, i on explica també que s'ha tornat a enamorar, vostè.
Sí, la vida
m'ha col·locat en el camí un home amb autèntics valors i també referents, una persona que ha passat per moments molt complicats també, però això ha canviat la nostra vida i espero que tinguem una vida tranquil·la i serena.
Jo, com molta gent, l'admiro per la valentia, evidentment, ja sé que vostè m'ha explicat el perquè que no és un acte valent, però en tot cas sí que vostè en aquest llibre fa un cant a l'esperança. Ha viscut una cosa molt dolorosa i ho ha transformat en esperançador. La vida és esperançadora.
Sí, és
un missatge d'esperança, d'amor i de pau. I els necessitem en el món en el que ens trobem ara.
L'últim paràgraf del llibre explica d'on li surt el seu amor. Diu, ara sé que surt d'una bretxa profunda que porto a dins i que em fa vulnerable, però accepto aquesta fragilitat tan perillosa encara, perquè si no estimo, qui guanya és el buit i jo no sóc res.
Jo
penso que és molt important estimar. Sí, de fet, jo funciono així. Necessito poder donar, transmetre, és important, i rebre també molt d'amor.
És a dir, davant de la mort, l'amor, la vida.
Oui.
Sí, jo crec que l'he superada en certa manera, la mort, encara que sigui inevitable, però ara sí he après a conviure-hi i ara estic molt més tranquil·la també en aquest sentit.
Giselle Pericó, moltíssimes gràcies per ser com ets, per la inspiració i per aquest llibre. Si voleu conèixer millor aquesta dona, la trobareu a Un himne a la vida, publicat per Ara Llibres. Gràcies per acompanyar-nos.
Merci a vous.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Amb Endesa, més energia és més estalvi. Si ara, a més de la llum, portes el gas, tindràs fins a un 30% de descompte en el consum de gas durant el primer any. Contracta al 800 700 700, al teu punt Endesa o endesa.com.
Prepara't per gaudir d'un joc de llegenda en català. Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. Amb la flauta i la màgia plantaràs cara al tirà. Encén la revolta de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals. No podràs parar de jugar.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Determines el pes de la balança i la fas malbé. I la resposta era... Tares. La tara és el pes del vas d'una balança que cal restar de la pesada total del recipient amb el contingut. I el verb tarar és sinònim de fer malbé. 1.414 dels 1.533 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 6 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Montse Bascunyana Casasús, de Sitges. I avui també ens heu dit fixes, peses o tarà, en infinitiu.
Són les 10:24, després d'aquesta conversa amb Giselle Pellicot. Elisenda Pineda, bon dia.
Dia, Ricard.
Àngel Llàcer, bon dia.
Bon dia i bona hora.
I aquí a l'estudi, Judit Mascop, bon dia.
Molt bon dia, estimats.
I Glòria del Toro, bon dia.
Bon dia.
Com esteu, bé?
Bé, mira, ella i jo ja estàvem fent negocis.
Sí, està...
Negocis, ja?
Ah, sí?
I relacionat amb el tema d'avui, que t'ho deixarem molt fàcil.
Sí, estic super emocionada,
per què? Per què?
Perquè la Judit, saps el que ha passat? És una tia tan propera. És que tu la veus, veus? Així... Tan fina, tan tal, no sé quan diràs. Serà una pija qualsevol.
Si tu em defini... sí, per definir-me, el primer adjectiu és propera.
Propera, tan propera, tan tal. I ha fet un gest amb mi preciós que entre dones.
Què t'esperaves?
Ha fet un gest que estic emocionadíssima.
És que ella cada vegada m'està entrant millor, no, la Glòria.
Sou de dos mons diferents.
Bueno, té l'edat de les meves filles. I jo ja parteixo d'això, penso.
No veus
clar,
com entro,
és meravellosa, sí. Perquè a mi m'agrada la gent jove. I quan la vaig coneixent i la vaig entenent, i ella té la seva pròpia personalitat.
Evidentment.
Estil. Vestint, perquè avui parlarem una miqueta d'això.
Sí, de la moda.
De la moda. Mm. I estàvem parlant d'aquestes coses i ella em diu, ai, perquè jo avui, com que parlem d'aquest tema, m'he posat un
xaleco, una armilla.
En català es diu armilla.
Armilla,
és molt fan de les armilles, l'has dit.
I tu dius, ets molt fan de les armilles? Dic, sí. I em diu, per què? Oh, jo dic, no ho sé. Llavors he començat a tirar enrere i dic, perquè tot té un per què. I jo dic, crec que és un estil que em dona una miqueta més de canya i de... O sigui, jo sóc jo la que em poso clàssica i em poso un vestit jaqueta de faldilleta i tal, sembla la Letícia. Jo sóc molt
sí,
clàssica.
Sí, és la primera dama. És la primera avui, dama de Catalunya, la Judit Mascó.
Avui les meves filles ja m'han ratllat, ja m'han renyat perquè diu, però aquesta recadeta que portes petitona, clar, cursi, és com cursi.
Posa't aros més potents. Tot bé, no, però, tu no es pot parlar de moda. Perquè,
sí, però ella, la seva energia, és més campechana, la Judit és molt campechana,
clar,
no
llavors
sembla.
Jo vull anar una mica més masculina, llavors, amb pantalonó, que vagi còmoda.
El
jo
xaleco,
còmoda,
la campechanista.
Necessito una còmoda. Bota com més militar, el xaleco aquest, l'armilla, tal. I parlàvem d'això, i ella m'ha parlat de peus. Ara anirem a parlar dels peus.
Ui, dels peus. Ara en parlem, un moment. Però abans hem d'anar a l'equip viari, perquè hi ha incidències a la ronda de dalt o litoral, Txell?
A la ronda litoral,
litoral,
bon dia.
Litoral,
sí,
bon dia.
És a tocar, hi havia un accident just a tocar del nus de la Trinitat cap a la ronda de dalt, això sí, que complicava molt la circulació per tota la ronda, ben bé, fins a la sortida. Hi ha 4 turismes implicats i una motocicleta, i segons informa l'Ajuntament de Barcelona, de moment no consten ferits. S'ha compactat molt la cua, que veiem que ara sí que es comença a desfer, perquè ara només es talla un carril. Hi havia només un sol carril obert i ara només se'n talla un. Veiem que la cua ja comença a avançar i es comença a desfer.
Són les 10:27. Avui al Dilema parlarem de moda, perquè aquesta setmana se celebra la Setmana de la Moda a París, epicentre mundial de l'alta costura, i poc o molt el que es veu a la passarel·la acaba reverberant també als carrers en forma de tendències, de colors, d'estampats, de materials i tallatges. Vosaltres seguiu les modes, Àngel?
Jo?
No.
Pobre de
sí,
mi.
Sí, Àngel, no és veritat.
Sí, sí que la segueixes.
I tant. La setmana passada anaves no,
escolta'm, estupendo. Escolta'm, que heu saltat tots els tres com tres lleones.
Home, és que Àngel, no ens ho creiem.
Jo no, jo t'he rigut el xiste, eh? A mi em sembla que no segueixes ninguna moda,
veure,
Àngel.
És que, jo és que saps què passa? Que jo... a mi doncs, em donen les bambes, els pantalons... Llavors... Jo allò d'anar a comprar, allò que dius, vaig a Passeig de Gràcia i vaig a comprar roba...
A Passeig de Gràcia?
Passeig de Gràcia.
Carai.
Passeig de Gràcia, noies. Perquè veieu que no he anat mai a comprar. Sí.
Però clar, jo t'entenc, Àngel. Anem a veure, però això és molt fort, que ho diguem aquí, a la ràdio pública. Aviam, company. A mi em passa igual. Però és clar, no és el que li passa a la majoria dels mortals. Que et regalin bambes, que et regalin pantalons...
Doncs a mi no em regalen res,
llavors, clar, per això no vas a comprar, perquè ja ho tens tot. Clar, jo també podria dir el mateix. No vaig
a comprar. Jo a la vegada anar a buscar unes bambes. No et fa il·lusió.
És un collàs,
sí, fa molta il·lusió, moltíssima.
Jo penso però, que m'arribin a casa.
Jo no sé què és la moda. Jo vaig com volen que vagi vestit. Saps què vull dir-te? Perquè tampoc no m'hi he fixat mai. Llavors em diuen, doncs mira, et donen això, llavors jo m'ho poso, llavors em diuen, ai, que mono, no sé què, tal. Però, bueno, doncs jo no m'ho he comprat, saps què vull dir-te? És com quan era petit, que la meva mare em preparava la roba per anar al col·le, que era petitet, i em deia, doncs et posaràs això?
No, doncs... ja t'entenc, no haver-ho de pensar, no?
Això clar, no hi ha una proactivitat a l'hora de vestir-se, és allò, bueno, t'ho fan, i com que saps que aquella persona que t'ho ha triat per tu ho ha fet bé, perquè
exacte,
té els coneixements per fer-ho bé, doncs tu te'n refies i vas fantàstic, com anaves la setmana passada, que a més t'ho vaig dir. Et vaig dir, d'on has tret això, que és una meravella absoluta. Sí o no, que em vaig dir, vas polidet i vas estupendo.
Doncs mira... Però sí que li agrada... Perdó, un segon, sí, només. Que,
però bueno, escolta, jo diria... Però això no va de mi, ara. És que esteu...
No,
sí,
però
sí,
una mica va de tothom.
Va de tothom. I tu ets un més. Ets un més de tots.
No, a mi no va de mi. A veure, què?
No,
què?
Però jo crec que també és molt moda fer veure que passes de la moda. I això és el que acabes de fer tu, Àngel.
Ah,
clar,
meu... estimat meu.
La contracultura, per sobre.
Per què ho dic, això? Perquè tu, a vegades, has estat aquí i t'he dit que et senta molt bé algo que portes. Últimament m'has dit... Sí, és que últimament a mi em porto pantalons d'aquests enormes, no? Que ara es porten molt oversize.
Sí, amples. Oversize.
Fem servir la terminologia de moda, companys.
Oversize.
Llavors és com extra gran.
Però saps què em passa a mi
també? I després els gordos per a les botigues i no tenim talles.
Treu-te el pitillo, treu-te el pitillo i fota't a l'oversize. I tu em vas dir, no, has de ser més alt i si no, no senta bé tothom.
A mi no em senta bé.
Vam tenir una conversa, això vol dir que ens interessa prou la moda com per parlar-ne. Llavors no vol dir que no t'interessa, que no...
No, no està en la moda, sinó com està mono. Al final, el que vols és estar...
A mi, per lo més important per mi, per vestir-me, és anar apretada com una llonganissa.
Tu vas apretada, que bueno...
I de coloraines. També va molt apretadeta, el Ricard.
Sembla un... Fas molt pastel, també.
Sembla un fuet. Jo m'agrada molt els coloraines, anar apretadeta.
Tu, Glòria, anant tan apretada, després no et fan mal els ronyons quan arribes a casa? Perquè a mi em passa,
Jo estic molt acostumbrada i a mi m'agrada sentir-me mortadela pel carrer.
Ah, sí, eh?
Sí. Rosa i apretadeta.
Tu vas molt pastel o negre, també.
Sí, negre aquí per la tele, perquè el negre prima, llavors et treuen des d'uns angles horrorosos i se'm veu a mi un braç que jo no tinc aquest braç, senyors.
Però hi ha coses que no us posaríeu mai?
Sí, i tant.
A veure.
Sí, jo tot el que porta la Glòria jo no m'ho posaria, per exemple.
Jo tampoc.
Cabrona! No. Però no dic que estigui malament, eh? No, en absolut.
Però que és collonut.
Però jo soc nou extra ràdio, senyora.
No, la nova Catalunya. Ja hi som. No he dit que porti la Glòria estigui malament. Dic que jo, a mi, no m'ho posaria. Jo no m'hi veig així. Jo porto un altre tipus de coses.
Vaig anar als Goya l'altre dia i anava guapíssima.
Ja et vaig veure.
I t'ho vaig dir.
I anava elegantíssima. Anava feta un pincel, que donava el meu pare.
I tant. No, però són maneres de presentar-se al món i d'ensenyar-se. La Glòria té el seu estil, la Judit té el seu, l'Àngel el seu i jo tinc el meu. Jo, en el meu cas, a mi els colors molt estridents, de cop i volta em generen un curtcircuit i no sé mai com combinar-los. Soc totalment inútil amb això. Aleshores, sempre vaig a una cosa bàsica, perquè, bueno, un perfil baix, una cosa que no se'n vegi gaire, ja m'està bé, saps? Una cosa, com deies, Glòria, molt catalana, aquesta cosa, saps? De, bueno,
el seny.
Sí, el seny. Clar, tu sabies més la rauxa. Correcte.
És que aquí podríem plantejar-nos, si anem una mica a tocar el tema, és... Per què volem la moda? És a dir, la moda ens ha de fer un servei, ens ha de només vestir, o la moda ens pot donar alguna cosa més? Que això és molt interessant, és molt bonic. Ens pot aportar una personalitat que no tenim, i potser la moda ens la pot aportar.
També és una manera de mostrar-te al món.
Tu quan et treus tota aquesta cosa apretadingui, estimada Glòria...
Hi ha unes tetes increïbles,
això ja es veu perquè vas apretada. Però, vull dir, tu perds potser la teva personalitat.
Mira,
tu sempre portes aquest aro durat,
daurat... O sigui, ara vaig al gimnàs després, senyors, eh? Però la meva tita Glòria, que no era de gens, el meu estil, em diu... Solo te vistes bien en funerales.
Què dius, ara?
Quan em vesteixo bé per tanatois i funerals, que és quan jo tinc el meu vestit dels funerals, que és sol un vestit negre que tinc tapat fins aquí, fins a baix dels genolls, i diu que vaig elegantíssima... Però, clar, jo em sento disfressadíssima.
Però hi ha un concepte d'elegància, que tothom comparteix.
Sí, clar. Però no, és un concepte... O sigui, l'elegància és un tema... I la moda n'és una altra, sí, no barregem les dues coses.
Si la Glòria es posa un vestit que sap que s'ha de posar per als enterraments, vol dir que hi ha una manera, un estàndard...
Bueno, perquè la seva, has dit tieta, la seva parenta...
Bueno, no, hi ha un estàndard...
Però tu saps que és elegant, allò, per això t'ho poses.
És elegant, no se'n veu...
Simplement no va de color pastel apretada, amb l'ossito que li penja de no sé on...
Mira, jo he vist uns looks en funerals, en un tanatori s'ha d'anar ben mudat i ben vestit, i s'ha de tindre...
Estic d'acord amb tu, Glòria.
Mira, l'elegància, ara el Ricard parlava de l'elegància, l'elegància és precisament saber escollir allò que t'has de posar en cada ocasió. Llavors, tu pots anar molt estrafalari, pots anar allò, si vas a una festa del món de la moda o de...
De manual, la secció que feies amb el Bassa.
Si voleu, en parlem.
Exacte.
Mira, una cosa que volia comentar, i no m'enrotllo més, perquè també vull saber, l'Àngel està molt calladet, també vull escoltar-te més.
Bueno,
és que no el tenim aquí i es nota.
Home, a l'Àngel li roben cosetes, tan xules que té,
Deixeu-me dir una cosa molt xula. Mireu si la moda pot arribar a aportar o a oprimir i a treure't llibertat.
Clar.
Ojito.
Sí, sí.
Que l'altre dia vaig llegir una cosa molt interessant i molt curiosa. Una gran editora de moda de la revista Vogue, ara necessitaria la música de Vogue, però bueno. Va decidir per viure amb menys... O sigui, per viure amb més llibertat i no sentir-se tan ofegada cada dia decidint què s'havia de posar de roba, de vestir de negre cada dia igual.
Sí. Clar, em
portava dos o tres mesos fent-ho i deia que havia alleugerit aquest pes.
Clar,
era molt més feliç.
Una,
i,
una
i es veia bé. I que...
anar a la moda, hi ha una, és a dir, l'autoestima és dependent d'això.
Clar, clar.
I si
I
tens problemes econòmics,
també.
No, no pots anar-hi. Per tant, això és una gran angoixa.
Bé, és una addicció, o no?
I a més hi ha una cosa afegida, que és que potser anar a la moda no casa amb allò que et fa sentir còmode tu. Per exemple, ara hi ha aquestes camises tan mones, que són top crops, crec que es diuen, que vas ensenyant al melic. Gràcies, carinyo, veus? Mira, la senyora no ho sabia. Que vas ensenyant al melic. A mi això, jo arribo a casa amb la ronyonada tota freda i no en tinc cap necessitat d'anar així pel món.
Però tu... Però
clar,
tu...
Aleshores, què faig? Doncs he d'anar a altres tipus de botigues que potser, doncs mira, a nivell econòmic doncs no em
perquè
dona per tant.
Perquè ser sexy costa, Elisenda, un tanga d'ús que és còmode.
Sí, per mi sí.
Que n'he dut de tangues.
Depèn del tanga, ja,
escolta,
eh?
No,
para
la cita. No, el tanga té un problema.
És còmode un tanga.
Sí, per mi sí. És que hi ha tangues i tangues.
Hi ha tangues i tangues, clar.
O sigui,
has d'anar al cotona.
Jo també, Àngel.
I del material, clar. O sigui,
això està arribant a uns nivells que ja marxo, ja.
A veure, digues, Àngel, digues.
No, no, jo l'únic que deia, això que deia l'Elisenda, que és aquesta cosa que hi ha una... L'única cosa que em preocupa a mi és vestir en concordància a la meva edat.
Clar.
Ai, no. Aleshores, què passa? Que jo dins meu encara sóc un xaval.
No, això és un bon tema, això és un bon tema.
Clar, i de cop i volta em puc trobar allà amb una dessuadora, un no sé què, tinc, pum, pam, tinc, saps? I de cop i volta em tenyeixo el cabell amb l'Ecia en Grecia en 2000, jo què sé, saps?
És que hi ha gent així, hi ha molta gent així.
I de cop i volta vaig vestit com una cosa que no correspon.
Clar.
Home, però ja tenim una mica de criteri, jo crec que també és sentit comú.
No, no,
no. Vols dir que no sabem veure'ns, no sabem mirar-nos a bé el mirall, oi? Aquest és el problema, aquest és el problema, eh?
Digues, Àngel, digues.
A fora de lloc que sempre, eh?
Digues, Àngel.
Ah, jo, home, em ve per
sí, sí, sí. Ah, critiques no. Tus amics, Àngel. Sisplau, m'has critiques.
No, no, dic això. Jo, és que és molt, depèn de com tu et veus per dins. Jo per dins em veig molt més jove, de cop i volta. Jo no em miro gaire al mirall. Llavors, quan em miro, que jo sempre em penso que sóc molt més guapo del que sóc. Saps? O sigui, jo surto al carrer i dic, hòstia, no sé què tal, tal. Llavors em veig amb un mirall, em veig amb un aparador, em veig amb un ascensor, i de cop i volta, però, hòstia, aquest senyor sóc jo, no? Què passa? Que si no sóc conscient de que jo sóc, ja sóc un senyor, jo em vesteixo com em vestia fa 15 anys. Enteneu?
Clar, llavors, hi ha aquest decalatge que tens... La línia és molt fina, fer el ridícul. Llavors dius, home...
Ara t'escolto.
O sigui, si al final el que pensen els demés, que és una cosa que varia segons cada
variable...
Bueno,
és molt important el que pensen els demés.
O sigui, fer el ridícul aquí a Sant Gervasi amb el que portes ficat és molt diferent que fer el ridícul a l'Hospitalet del Llobregat amb el que portes ficat.
Segurament, però dir que no t'importa el que pensen els demés... també és una mica posse, perquè ho podem dir que queda molt bé. I segons el moment
bueno,
del dia...
Dit,
i
la... també has d'entendre que
és veritat que sí que t'agrada agradar.
Més.
En general, normalment també ens vestim perquè és un acte d'agradar els demés, no? De viure en societat.
De seduir, potser, Judit?
Home, jo és molt
això,
probable.
Això,
mira, la Glòria és un molt bon exemple. A mi m'encanta que vesteixi així, però ella... Que
tots estem assumint que la Glòria vesteix fatal, eh?
Sí, i estem justificant,
tots estem justificant que la Glòria vesteix fatal
i que va fatal. No, jo no vull dir que és una xoni no ordinària, però tant com una llonganissa, que és veritat, eh, nois? Teniu tota la raó, però és el que m'agrada a mi i em fa feliç a mi. I a mi el que pensi, la pija del Santa Glòria d'aquí de la cantonada, me la pela.
Que està molt bé.
Sí, això està molt
bé. Que està molt bé. Sí, sí. Però a mi m'agrada agradar, també. O sigui, jo també em vesteixo per mi, però també em vesteixo una mica pels demés. És a dir, i pel lloc on vaig...
Jo això, funerals. O sigui, finalment, funerals i bodes.
I s'ha de tenir molt en compte, també, que el lloc que tries t'ha d'escaure, perquè potser hi ha una peça de roba que dius, això és horrorós, però t'ho poses i resulta que per tu allò t'escau i et va com un guant.
Clar, perquè només és claus de les tendències.
Totalment.
O sigui, la moda ens ha de servir nosaltres. Nosaltres no hem de servir la moda.
I també hi ha una cosa aquí, Judit, que és el fons d'armari. Tenir peces sempre que són de gran qualitat, que les tens tu en allà i que saps que sempre et serviran de cuidar la roba, perquè també estem en un moment de consumisme absolut, que ens anem cada setembre per temporada a comprar roba nova i després tenim els armaris plens, corulls, i no sabem què fer-ne de tot
estem
allò.
Solucionant. Hem començat parlant, la Glòria i jo, arreglant el món, perquè li he dit, quin peu tens? I em diu el 39. Dic, home,
fa un peu...
el 39-40. Dic, doncs mira, jo ja no puc portar tants talons, em foten mal els peus, m'he operat de mil coses, o sigui, això no hi ha qui ho aguanti, les meves filles són molt hippilonguis i no volen anar amb talons, i ella diu, torna'ls a mi. I hem quedat, Li passaré talonassos, però de bo, re de marques blanques i tal, o sigui, de bo...
Li passaràs els,
a la Glòria
sabates?
Mira,
un aplaudiment per Judit Mascó.
No. La Glòria Toro tindrà una sabateria nova.
És molt fort.
Jo estic sabatant meravellosa.
Maradera de Judit Mascó, eh? És, una cosa, és un títol per mi nou.
Tens algun Manolo, eh? Tens algun Manolo? O sigui, clipes mandarines.
Escolta, mira, el 41 no tindràs res.
Fiqueu-me la música.
Alguna cosa, perquè a vegades quan porto plantilla pels meus problemes me'n vaig del 39 al 41.
Clar, 41, nena, i tinc una llesca que podria dormir dreta.
Sí, tens molta llesca.
Oh, és horrorós. Em deien Fido Dido, l'institut. Saps el Fido Dido? Aquell nino del 7-Up. Sí, aquell nino del 7-Up. Sí, que era llarg i prim parent d'en Bufa, i després fotia un peu, que era una cosa descomunal. Doncs això em deien això.
Tu pots dormir dreta? Sí, sí, sí.
No, escolta'm, vaig tenir dolors de creixement i tot, no vulgueu patir això, eh? Horrorós per trobar una sabata.
Un peu, nois, i ara amb la sabata de Judit Mascó.
Un moment, tots alhora, que això no s'entén res.
Els peus, plantilles d'aquelles em van posar.
Jo crec que les portaré aquí.
Sí, sí, tant.
No, sisplau, si fem una entrega de poderes.
Fem una entrega de poderes.
Sí, clar, ho vens aquí.
La rendició de Breda.
Però has d'anar amb un camió, no?
No, jo vaig a buscar a casa.
Quants parells de sabates?
No sé, tampoc sóc la Imelda Marcos, però déu-n'hi-do. Perquè són molts anys. Perquè, clar, jo em dedico a això. No és per tijeria. De fet, segurament poques d'aquestes me les he comprat jo. Però sí que farem una tria, per número i pel teu estil. Jo et faré fotos i te les passaré una mica.
Em fa una il·lusió d'apurar, t'ho dic en sèrio,
A mi em fa molta il·lusió que les utilitzis.
Però vosaltres ho feu, això de reprofitar roba, de donar-vos la roba amb els amics i això, sí.
Fem-ho públic, perquè és veritat que és un bon exemple. És molt bonic passar-se coses que fan il·lusió.
La Joni original va ser la meva mare, nois. Molta de la meva roba és de la meva mare.
Ah, sí?
Ah, però això està molt bé, perquè tu tens una reminiscència vuitantera, aleshores.
Sí, bueno, així, tu saps, la meva mare és molt jove, nois. La meva mare és
molt Sofia Loren. És que, de fet, has de potenciar aquest rotllo.
Sí, quan vaig a les gales, ja que em van ficar els Divinity, em van ficar les peor vestides de los Ondas, vaig dir,
ah, sí?
Nacho Torres, les peor vestides de los Ondas, toma los Goya, elegància, poderío, una belleza así.
Em pensava que no t'importava el que pensaven de tu.
Veus? Exacte, sort que no t'importava el que pensaven de tu.
No. Jo vaig anar als Ondas i jo vaig anar dient, vull que em fiquen o les mejor o les peor vestides. Però Nacho Torres, el que passa és que és un gay del PP.
Pendent. No t'hauries d'estar pendent del que diuen els altres.
No, és un gay del PP que no
entén. Dones la teva roba, perquè clar...
Jo faig una cosa que cada dos anys o així faig un mercadillo, ho poso tot a un euro.
Ah!
Aleshores, convido tothom, faig un berenar, llavors no sé què, estem tots allà berenant.
Nena, avisa, fem una crida.
Ho poso per tota la casa, poso per tot arreu, poso les dessuadores aquí, no sé què, les samarretes...
I la gent va remenant.
I tota la casa plena, com si haguéssim vingut els Reis, però durant dos, saps, de dos anys.
Mira que és català.
Tothom va arribant, llavors no sé què, tal.
A més, és gènere bo, eh?
Ja van mirant, saps? Ja van mirant a veure no sé què, llavors ja perquè no els deixo agafar les coses de seguida.
Però a mi a tot un euro em sona una mica les botigues aquelles.
No, però és un regal, l'any.
Tot a 100.
Tot a 100, el regal.
Tot a 100.
Sí, sí.
Clar, bueno, a veure, al final, a lo millor... Bueno, però després m'ho gasto per anar a sopar amb ells mateixos, m'entens?
Clar que sí, un Frankfurt i unes braves.
Exacte.
Ja està.
És una bona inversió.
Una cervella.
A mi m'agrada molt aquesta secció, t'ho he de dir. Jo els trobo. O sigui, aquesta Elisenda, que ets una mica tresina, tu, eh?
Oh, està clar, és el personatge, està bé, eh?
Està bé. Sí. L'Àngel, que és diví de la muerte. I ara aquesta noia que m'heu fotut, la Glòria... O sigui, em sembla...
Home,
que
m'heu fotut, eh?
Que m'heu fotut. 3 minuts seran 3 quarts d'11.
La paradera de Judit Mascó, s'ho faré
picar. Escolta, jo me n'he d'anar al gimnàs. Sí,
no, és que heu de marxar tots.
Ha de marxar al gimnàs.
Deures per la setmana que ve, no parlar tant alhora, perquè si no entendrem res.
Això són aquestes dues que tens aquí.
Judit Mascó, Elisenda Pineda, Àngel Llàcer, Glòria del Toro, gràcies.
Adéu, gràcies.
Donarem veu abans a una bona causa. Avui, en nom de Somriures de Bombay, saludem el músic Sicus Carbonell. Sicus, bon dia.
Bon dia, Ricard. Sóc el Sicus de Sabor de Gràcia. I dir-te que el diumenge vinent és el Dia de la Dona. I aconseguir la igualtat entre els homes i les dones és cosa de tothom. Per això et vull explicar una iniciativa de veritat, m'ha encantat. M'ha deixat encantat. Com saps, hi ha països i societats amb una cultura profundament masclista, on no es permet que la dona tingui veu ni vot. Però gràcies a Déu, tot això està canviant. ONGs com Sonrises de Bombay promouen projectes en el que els homes també contribueixen a aquest canvi. Organitzen xerrades i tallers d'homes perquè altres homes, pares, adults i joves, entenguin que és necessari canviar actituds i fer que la societat sigui més justa, perquè els drets humans siguin una qüestió de tothom. Així que, per tots els oients i oientes, feliç Dia de la Dona.
Somriures de Bombay.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell.
Hola, me'n vaig al súper del Corte Inglés a fer la compra. Hi ha ofertes de carn de vall des de l'Esla que només se'n troba al supermercat del Corte Inglés. A més, per compres superiors a 25 euros al súper, ens donen 5 euros de regal per properes compres de carnisseria. I he vist l'ampolla de litre de l'oli d'oliva verge extra carbonell amb un 70% en la segona unitat. Molt bé, no?
Supercor i Percor i supermercat del Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
012, la millor resposta.
Quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? I tothom hi pot accedir?
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Vols una cosa més especial per la compra diària? Vine al Corte Inglés. Et sorprendrem amb uns espàrrecs IGP de Navarra Ludosa, uns ous de pagès de Pazo de Vilane o uns plats cuinats amb les millors receptes dels nostres xefs, perquè en gaudeixis quan vulguis. Molt més per tu. Supercor i Percor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Raül, que comença la Woman Week a Galeries del Tresillo.
I què vols que faci?
Tu? Res. Jo me'n vaig a Galeries del Tresillo, que aquesta setmana és tota per mi. Batavan, tu també et quedes.
Torna la Woman Week a Galeries del Tresillo, amb descomptes exclusius per a dones a les botigues i a la web. Aquesta setmana és tota per tu. Galeries del Tresillo.
Ocasión Plus.
Te compra tu cotxe.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Fas un podcast en català?
Presenta-la a la cinquena edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 13 de març.
Premi Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
I aquesta hora ens acompanya el nostre filòsof de capçalera, Oriol Ferrés. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Ricard. Molt bé.
Sí?
Sí, sí, sí. A veure... no entrarem en detalls, però a grans trets...
Llavors no estem tan bé.
No, a veure, sempre tot és millorable.
Perquè estàs deixat de fumar, no?
Sí, exacte. Això t'està costant... dir-ho públicament a la Ràdio Nacional de Catalunya. Doncs mira, és un repte. Ara ja, no, ara ja està.
Ara
ja
pots tirar enrere, clar.
Sí, sí.
Molta sort.
Moltes gràcies. Sí, sí.
És el segon intent?
És el... Bueno, de fet, ja no, és l'enèsim intent, però aquest és el definitiu. Així recent és el segon.
Ja et noto com més esverat, sí. No?
Bueno, estic respirant, tinc més oxigen ara. És a dir, en algun sentit hi ha més eufòria, el cos pot estar més content, tot i que també hi ha síndrome d'abstinència, evidentment.
Bueno, és qüestió de fe i de deixar-se acompanyar dels bons professionals, no?, de la salut.
Sí, a veure, és un tema de salut pública i de prevenció, i els ambulatoris ens ajuden, hi ha maneres de fer-ho, d'això de deixar de fumar, a través d'algunes pastilles, a través d'algunes ajudes, algunes tècniques, i tot és bo, i el que et funcioni, doncs ho tires per aquí i endavant.
Amb l'Oriol Ferrés repassem sempre l'actualitat i ell en desgrana l'espina. Avui què?
Doncs mira, avui és una setmana, no sé, Ricard, que té... Jo penso que Iran, l'operació iraniana, o directament la guerra, per no fer servir eufemismes, ho ha eclipsat tot. I, per tant, era com obligatori parlar almenys d'alguna qüestió que es desprengués del conflicte que hi ha ara mateix, que enfronta Israel i els Estats Units, d'una banda, amb l'Iran en solitari, de l'altra, i amb totes aquestes derivades.
I per això vols parlar de...
Clar, però el tema és aquest, no? És a dir, una geopolítica que cada cop és més bel·licista, en lloc de fer això de la guerra, que ja en vam parlar, jo proposava parlar d'armes, les armes.
Les armes. Les armes són eines per destruir.
Sí.
Per atacar.
O per defensar-te. Mm. Atenció, eh? És a dir, si tu vas al diccionari, jo ho he fet, he anat a mirar a veure la definició d'armes, i evidentment sortia primer atac, però també defensa. És a dir, són tècniques, són pròtesis que ens posem als humans, a partir de les quals les nostres possibilitats de fer coses augmenten, també de destruir. És a dir, la tecnologia, evidentment, que no és neutra en si mateixa, ja ve orientada, i una arma ja està pensada per fer mal. El que passa és que un podria dir que també serveixen per l'autodefensa. I aquí entrem...
Però les armes porten implícitament a una finalitat violenta.
És el que deia, exactament.
No, no són neutres.
Jo crec que no. Hi ha un tòpic, que diu la tecnologia en si mateixa és neutra, tot depèn de l'ús que en facis, però en si mateixa la tècnica és neutra. Jo penso que en aquest cas les armes ja estan orientades amb una finalitat concreta que és violenta, com molt bé deies tu. Per tant, tan neutra no és. Evidentment que també dependrà de l'ús, de quina utilització en fem, però en si mateixa una arma és una arma, no ens confonguem.
Que al final la defensa és l'excusa per tenir armes, no? Perquè jo no atacaré si no m'ataquen. Bé, jo em defenso, jo em protegeixo. Em protegeixo de què?
Exacte, i aquí el tema, no? L'Orient Mitjà ja ha estat escenari de guerres que, si recordem, una de les experiències que va portar multituds i les masses al carrer a Barcelona i també arreu de l'estat espanyol era el no a la guerra. En el cas de la guerra d'Iraq, la segona guerra d'Iraq dels Estats Units, la guerra del Golf Pèrsic, i allà l'excusa eren les armes de destrucció massiva. I justament, i aquí és on jo ara també em posaré una miqueta, diguéssim, amb ganes de buscar, de llegir entre línies, per dir-ho així. En aquell cas, va haver-hi la guerra amb l'excusa de que hi havia armes de destrucció massiva a l'Iraq, i no n'hi havia. Ara també s'ha parlat del tema de l'urani enriquit i l'Iran, el programa nuclear, etc etc. Però jo crec que si ataquen és perquè d'alguna manera ja estan convençuts que no es podran defensar d'aquesta manera tan bèstia que són les armes nuclears. És a dir, que sent sospitós, una mica suspicaç, intentant buscar una miqueta aquesta lectura que et deia entre línies, malfiada, jo diria que a vegades, per estar segur, aquests estats que d'alguna manera no cauen bé a l'imperi, fan bé d'armar-se, perquè d'aquesta manera segur que no els ataquen. No sé tu, a veure, això potser és una mica expeditiu dir això, però no sé què en penses, Ricard.
Sí, el que passa és que també en això sempre penso en la responsabilitat, no? Mm-hmm. Qui té la responsabilitat quan estem parlant d'un cas com aquest? Bé. Qui escala més?
Aquí hi ha la qüestió, perquè... la cursa armamentística, qui escala més, no? Jo m'agafo amb això que estàs dient. És a dir, el tòpic diu
dir,
que sí...
Qui és responsable? El que fabrica, el que la té, el que la fa servir...
És evident que és responsable el qui la té, ja d'entrada. Però està fent-nos servir de manera dissuasòria. És a dir, alguns d'aquests estats que tenen armament nuclear saben segur que tenen, com per dir-ho així, una defensa última ràtio, de que així no podran ser atacats, suposadament. El problema és que què estem fent amb això? Estem fent que cada vegada el món sigui més insegur perquè està més proveït d'aquest armament destructiu i, per tant, les capacitats humanes de destrucció, això és una cosa inèdita en la història de la humanitat, doncs ja són capaces de destruir aquestes tècniques, aquestes tecnologies destructives, aquestes armes, de destruir el mateix planeta. Per tant, ens trobem en una qüestió, en un dilema que és existencial. Si volguéssim pensar-ho bé, tens raó tu, hi ha una qüestió de principi de responsabilitat. Aquí hi ha un filòsof fonamental, que és Hans Jonas, que ens va explicar justament que tenim una responsabilitat respecte a les generacions futures i respecte al planeta mateix. Per tant, les ètiques han de tenir molt clar aquesta situació de la tècnica actual que permet aquestes destruccions tan grans. I en aquest sentit és molt important un principi de responsabilitat. Ara bé, dit això, i això és ètic, després hi ha la derivada geopolítica i després hi ha la prudència o imprudència que puguin tenir determinats estats.
Perquè posem per cas la cultura de la no violència, no? Sense armes, imagineu un món sense armes. Tu creus o diries que serien menys violents l'espècie humana?
Aquí hi ha una qüestió important. Sense armes vol dir una cultura que estigui desarmada i que sigui desarmant, és a dir, que prediqui la pau. I tenim exemples d'això, fins i tot en termes de desobediència civil i de resistència pacífica, que han demostrat que podem aconseguir grans coses mitjançant el que Gandhi en deia la ahimsa, la no violència, o la satyagraha, és a dir, la veritat, la força de veritat. I això té a veure amb desarmar-se i en ser capaç de plantar cara al conflicte que es pugui tenir, però sense ultrapassar els límits de la violència. Per tant, amb aquesta fermesa, amb aquesta convicció, i també, per què no dir-ho, amb aquesta espiritualitat tan elevada. Per tant, la cultura de la pau, com molt bé dius, i una vegada un savi va dir que qui vulgui la pau, que es prepari per la pau, jo penso que també és una alternativa molt bona en aquests raonaments que fèiem al començament, on sembla que estem més protegits si estem més armats.
Però aquí començarien les prohibicions, no? És a dir, prohibit tenir armes, prohibit, per exemple, videojocs que promulguin la violència...
Home, però aquí hi ha una qüestió important. Que Nadal mes passat hi va haver-hi un tiroteig en una escola.
Això, no, que crec que és el punt interessant, que el regular, prohibir en aquest cas... és un acte de llibertat.
Sí, és a dir, aquí és on el republicanisme ens ajuda i ens diu determinades prohibicions garanteixen la nostra vida i garanteixen la nostra llibertat.
Sens dubte.
Per tant, no és allò que cadascú faci el que vulgui, desregulem, és possible portar armes, visca la llibertat, sinó que hi ha una llibertat fonamental que també depèn del dret. També depèn, és una llibertat civil que depèn dels drets. I en aquest sentit, si prohibim el fet de portar armes, ens protegim més els uns als altres i, efectivament, entrem també en el terreny del dret, de la llei i de les prohibicions. Quan jo parlava de l'exemple de Gandhi, no era tant la qüestió legal com la qüestió ètica o més espiritual, però, evidentment, una no és incompatible amb l'altra i sovint han d'anar acompanyades. Home, en els països europeus tenim una sort de que no sigui hagi dret a portar armes, i això d'alguna manera ens fa que estiguem més protegits, la veritat és aquesta.
Diries que hi pot existir un tipus de guerra humana, que sigui més humana que una altra?
Aquí hi ha una qüestió. Quan es parla de filosofia del dret, i en temes de dret internacional i filosofia de la guerra, es parla del dret a la guerra, el jus ad bellum, el dret a la guerra, dret a fer la guerra, que en principi només és per causes defensives, ni tan sols per causes preventives, això és per la derivada del tema d'Israel, sinó per causes defensives, per defensar-te, i després hi hauria el dret en la guerra, el jus in bello. Com s'ha de fer la guerra perquè no hi hagi crims contra la humanitat, perquè no hi hagi crims de guerra, etcètera, etcètera. Fa de molt mal dir una guerra més humanitzada, perquè estem parlant de destrucció massiva, de destrucció de moltes vides i de moltes infraestructures. Però, evidentment, també hi ha una regulació sobre com fer la guerra. Regulació que moltes vegades en les guerres reals que tenen lloc és vulnerada, però sí, efectivament, també hi hauria una manera de fer-la, aquesta guerra.
Però això seria amb unes normes de la guerra.
En la guerra,
en la guerra.
Sí, sí.
Vull dir que una guerra justa no existirà mai. És impossible.
Els pacifistes a ultrança dirien que no, que una guerra justa no existeix. Els que d'alguna manera rebaixen el nivell d'expectatives podrien arribar a afirmar que només és justa una guerra en la qual un poble s'està defensant d'una invasió externa, per exemple, com a autodefensa. I és una analogia, per exemple, amb el tema de l'autodefensa, no? És a dir, quan ets atacat pel carrer, si tu tens dret a defensar-te o no per conservar la teva vida. A vegades es fan aquestes analogies, però en termes
de filosofia de la pau... Sí, però vas pel carrer i algú et ve a destrossar la cara, tu et protegeixes.
Sí.
No vas a destrossar-li la cara amb ell. És a dir, és un altre codi, no, diguéssim. Tu el que vas és a immobilitzar l'acció contra que et vol fer mal. Entenc.
Però si volen invadir un país, tu també et defenses en aquest país i intentes que no entrin. Es podria dir així.
Sí.
Soc una miqueta reaci.
O si la teva vida està en perill i si existeix la vida de l'altre, has d'acabar amb la vida de l'altre.
Bueno, això es pot parlar fins i tot i és,
si t'ataca un os, si vas per la muntanya t'ataca un os.
Exacte, si parlem no? Millor d'ossos. En el fons, estàs defensant la teva vida, per tant, pot haver-hi homicidi, però és en legítima defensa.
Es clar, podria argumentar. Un atac d'un os no és una guerra.
No, evidentment que no. I pel carrer, si t'ataquen, tampoc és una guerra. Clar. Una guerra és una institució molt destructiva que consisteix en planificar, organitzar i disposar una sèrie de mitjans que són destructius per tal d'acabar amb vides i per tal de destruir infraestructures i per tal d'acabar obtenint una victòria sobre una altra entitat, un estat, per exemple. Les guerres són aquestes institucions molt organitzades, molt humanes. Jo no sé fins a quin punt, i ho deixem per l'audiència, si els animals fan la guerra. Jo diria que no, que la guerra és una cosa estrictament humana.
Doncs haurem d'apostar més pel diàleg, tot i que, veient les notícies, sembla que la guerra continuarà, per molt que alguns doncs, imperinen la paraula.
Però hem d'insistir. El dia que ens rendim i deixem de dir-ho, hauran guanyat de manera definitiva. Hem de continuar insistint en el valor de la pau i de la paraula.
Oriol Farrés, doctor en filosofia, gràcies per acompanyar-nos avui de nou al Matí de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara farem una pausa amb les notícies de les 11 i de seguida ens acompanyarà avui al Matí de Catalunya Ràdio el que va ser considerat el millor cuiner del món, Ferran Adrià, d'aquí a pocs minuts, a Catalunya Ràdio. Ara tornem.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.